Plou a la vall. Plou a la vall, foc d'encenall. Pluja d'estiu, arriba i passa. El seu plomall mou el cristall del gorg soliu i l'herba grassa. Piula l'ocell al tauladell. Tusta la pluja a la teulada. El cor és vell? El món és vell. Mai s'hi enutja la mirada. Pluja d'estiu, fuig amb el riu. Un últim vel, la boira penja. Ve el vent espriu i tot reviu. Orgues del cel, or de diumenge. S'obren al fons els horitzons. Tornen els xais a la pastura. En els avets hi ha mirallets i per l'espai una ala dura. Pirinenca. Baixen les boires pels cims, rere les mules ensonyades. El cel d'agost no té verí. La pluja cau, la boira passa. Veig les falgueres, el torrent, la fina llum sota les branques. El bosc, obrint les seves mans, entossudit, el cel amaga. Però, de cop, el corriol troba l'oberta clariana. Perquè hi reposi tanta llum, la terra té coixins de malva. Aprofitant aquest canvi de temps, que de fet ahir ja va començar a ploure i avui també, hem portat a Tirant de Llibres aquests dos poemes de Tomàs Garcés, Plou a la vall i Pirinenca, que formen part del llibre El caçador, de 1947.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de Llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 4 de novembre de 2014. Passen un parell de minutets de les 9 del vespre i som a l'estudi número 1 de Punt Set Ràdio. Per tant, això només pot ser una cosa. Tirant de Llibres. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola a tota la nostra audiència. Saludem també la Gemma Grau, que amb tota perícia porta el control tècnic. I hola, bona nit, Joan.
Bona nit a tots els que esteu escoltant. Esperem que aquest programa que us hem preparat i que ara començarà a desgranar, doncs us agradi i ens seguiu al Facebook, perquè també va bé que ens donin suports i així estem més contents.
Avui el número 274. 274 programes. Bé, avui començarem parlant d'actualitat. En Joan ens parlarà de les activitats del mes de novembre de la Biblioteca Pública d'aquí de Sant Celoni, la Biblioteca L'Escorxador. I a continuació torna la secció del Montseny Literari. Avui, Jordi, ens has de parlar d'un parell de novel·les.
Un parell de novel·les, fins ara no n'havíem esmentat el títol, es diuen Maragda i El gorg negre, i totes dues estan ambientades al Montseny.
La setmana passada vàrem parlar d'un llibre de José María Murià i avui toca parlar amb l'autor. Avui tindrem una entrevista.
Una entrevista amb José María Murià, aquest mexicà català, que és un personatge en aquest sentit curiós i interessant i un intel·lectual que val la pena doncs, sentir-lo.
Tenim sobre el fet literari. Avui parlarem d'un llibre que ha sortit fa poc, un llibre de Sergio Vila San Juan, que parla dels bestsellers, codi bestseller. I també tindrem un debat. Parlarem de qüestions diverses de llengua i censura. I acabarem el programa amb la frase que ens portarà en Jordi.
Bé, en tot cas, aquesta setmana, excepcionalment, el Joan triarà la frase.
Molt bé.
Això, que no sigui dit. Vinga, som-hi.
La Biblioteca Viva.
Bé, comencem parlant avui des de la Biblioteca Viva, les activitats que fa la Biblioteca de Sant Celoni, la Biblioteca de l'Escorxador de Sant Celoni. A veure, comencem parlant del dia divendres 7 de novembre, estem parlant, a les 8 hores, tas de llibres. Presentació del llibre El sufisme, de Khalil Bárcena, amb la presència de l'autor i organitzat per la llibreria El Guesset. Després hi ha el dia dimecres 12, a les 6 de la tarda, espectacle familiar Storytime. Es diu Fox Socks, a càrrec de Cambridge School. Això és una acadèmia que fa contes en anglès. És adreçada a infants a partir de P4 i les inscripcions s'obren dimecres 5 de novembre. Després seguim dijous 13 a la set presentació del llibre Anatomia del còmic saloní. Presentació de la 12a edició de la mà de Ramon Rosanes, coordinada per Xavi Plana. Seguim amb els contes a la Batllòria, el poble del costat, que encara que està annexionat aquí, encara de moment. Divendres 14, a les 17:30, Maixa i l'Os, a càrrec d'Albert Estengre. Sessió adreçada a infants a partir de P4, a la biblioteca de l'escola Montnegre. També hi ha el dia contes per a menuts, el divendres 14, a la biblioteca, amb el nom Coloraines, a càrrec de Gina Clotet. Sessió adreçada a infants nascuts entre 2011 i 2013, per tant, petits. Les inscripcions s'obren dimecres 5 de novembre. Aquí s'ha de fer amb inscripció prèvia, Això és important recordar-ho. El Club de Lectura, carretera i Manta, dijous 20, a les 19:30, dos quarts de vuit, comentarem el llibre de Rif a Yebala, de Lorenzo Silva, conduït per Enric Soler i Raspall. També cal inscriure-s'hi. El Club de Lectura abans era lliure, ara cal inscriure-s'hi. Espectacle familiar el divendres 21 a les 6 de la tarda, Hora del Conte, amb l'obra Contes Contats i Cantats, a càrrec d'Alícia Molina. Això és sessió adreçada a infants a partir de P4. Les inscripcions s'obren dimecres 12 de novembre. I per acabar, direm que el tas de llibres es fa el divendres 21 a les 20 hores, presentació del llibre Los cuerpos extraños, de Lorenzo Silva, amb la presència de l'autor, i presentat per Víctor de l'Àrbol amb la col·laboració de la llibreria El Guesset. Això es fa a la sala Barran Martorell. Totes les altres coses es fan a la biblioteca. I de moment res més.
El Montseny Literari.
Bé, avui dia tothom té molt clar que el Montseny és un nus de referència simbòlica en el món literari. És a dir, que com a mínim d'ençà de La pàtria d'Aribau, poema escrit l'any 33, perdó, corregeixo, 1832, i publicat l'any 33, El vapor, el Montseny s'ha convertit en un referent patriòtic, però en el món de la literatura també és referent de moltes coses més. I des de Bonaventura Carles Aribau, passant per Posem per cas Apel·les mestres, o Jacint Verdaguer, trobem constants referències al Montseny com a enquadrament d'una obra literària.
Grau de Liós.
De Liós, sense anar més lluny. Avui presentem dues novel·les ambientades en el Montseny i que exploten allò que en diríem el llegendari del Montseny, o si voleu la mitologia del Montseny. L'una és Maragda, de Jordi Lopesinos, i l'altra és El gorg negre, de Margarida Aritzeta. Maragda, de Jordi Lopesinos, és una novel·la juvenil, com l'altra, que també és una novel·la juvenil, publicada per Barcanova l'any 2008, i té unes 313 pàgines. Realment, l'obra, escrita per aquest mataroní que va néixer l'any 65, que és divulgador de ciència i que ha escrit altres obres, també, doncs ens narra les aventures d'una sèrie de persones en èpoques diferents que al final doncs quedaran unides i amb unes peripècies que quedaran resoltes. A veure, tot i que l'aventura que passen una sèrie de personatges que s'endinsen a l'interior de les coves o entrades misterioses que podem trobar al vell mig del Montseny, doncs és el principal, també podem dir que el tema central és la mitologia, concretament tot el món de les dones d'aigua, conegudes amb altres noms: fades, nimfes, goges o aloges. Les dones d'aigua són uns éssers femenins que habiten diversos indrets d'aigua dolça. En trobem els rius, llacs, gorgs, estanys, etc. Bé, concretament l'argument comença amb una sèrie de capítols i d'històries diferents sense connexió aparent entre elles que ens fan situar o ens portaran al desenvolupament un ús de la història. Una família que decideix passar les vacances en el seu veler fent una ruta de Barcelona a Maó i sobtadament desapareixen en un remolí. Un noi, en Roger, a qui agrada el submarinisme i la immersió, i també desapareix quan es decideix a comprovar la història que un bon dia li explica un vell treballador de la central elèctrica de l'embassament de Santa Fe del Montseny. Un parell de nois, en Max i en Quim, que són de colònies al Montseny, i els seus problemes personals els portaran l'un a desaparèixer i l'altre a ser un dels protagonistes que, acompanyat d'un personatge femení misteriós, la Irene, rescataran la resta de personatges esmentats i altres que havien desaparegut al llarg dels anys. Totes aquestes històries ens portaran a descobrir tot un altre món, mitos i uns personatges que pertanyen a la mitologia i a llegendes catalanes que corren encara avui dia, sobretot pels voltants del Montseny, i especialment la d'una dona d'aigua, una aloja, la Maragda, que serà qui, amb els seus poders i maldat, farà desaparèixer els personatges citats anteriorment, treure la vida d'altres, complicar el camí a la Irene, que és una sirena, descobrirem més endavant, i en Max, en la missió d'alliberar tothom, per la qual hauran de lluitar amb dinosaures, enfrontar-se amb perills, etc. És a dir, és una obra, doncs, d'allò que últimament es coneix com a fantasy, evidentment, però que fins i tot de vegades es tendeix a conèixer amb el nom en anglès, fantasy, potser per influència de sèries de llibres com les de Harry Potter. Bé, aquest n'és un. Passem a l'altre, el més gruixut. L'altre, de Margarida Zeta, El gorg negre, també és una novel·la juvenil, i segons explica l'autora en el seu blog, la literatura, recordem que Margarida Zeta és professora de teoria literària a la Universitat Rovira i Virgili, la literatura és un joc de reescriptura, citacions, homenatges. Per això els protagonistes busquen els orígens i arriben fins a un llibre antiquíssim escrit en fulles de palma en sànscrit. D'entrada, és un homenatge al gènere de cavalleries, i dins d'aquest, a Lancelot del cicle artúric, a la novel·la Tirant lo Blanc i al Quijote. És també un homenatge a Tolkien, concretament al Senyor dels Anells, però també al Hobbit i a Jaume Fuster, de qui Margarida Aritzeta es reconeix admiradora. Té citacions explícites que porten al Hamlet de Shakespeare o a Borges o a Pinya de Rosa de Ruira. En el fons, doncs, també hi planen les metamorfosis d'Ovidi. En definitiva, encara que no deixa de ser en tot moment una novel·la juvenil, és també un text construït dins dels paràmetres d'allò que anomenaríem intertextualitat. L'Alba, que és la protagonista, fa temps que somia amb la seva mare i el seu germà desapareguts des de fa molt de temps. Els seus avis amb qui conviu, a Gualba, semblen saber més del que li diuen, però serà ella qui abandonarà la seva casa i s'endinsarà en un món molt semblant al seu, però en una altra època, diguéssim, en l'edat mitjana, on un poder fosc amenaça destruir-ho tot. Haurà de seguir el camí que se li ha marcat per poder destruir el creador del poder fosc i només tindrà una pista: seguir el gorg negre. Durant el seu trajecte, però, no estarà sola, ja que trobarà amics que l'ajudaran en la seva missió i d'aquesta manera podrà tornar al seu món. En aquest univers que crea Margarida Vizeta a la falda del Montseny, basant-se en històries, relats, llegendes i mites d'aquesta zona, doncs podem descobrir-hi la presència, per exemple, del cavaller de Vilardell, una llegenda medieval, però molt viva encara avui dia aquí a Sant Celoni, o la figura de la goja, la dona d'aigua, la nimfa, si voleu, la fada, i molts altres personatges, follets amb alguna variant, per exemple, un follet noia, cosa que també probablement doncs, intenta captar la curiositat del públic lector i potser al mateix temps portar una mica d'equitat de gènere en l'argument.
Una fulleta, no?
Sí, però sempre s'hi refereix com a fullet. Per cert, doncs, en fi, res, no fem jocs de paraules, no fem jocs de paraules, deixem-ho aquí, Continuarem parlant un altre dia.
La crònica.
Ja tenim el nostre micròfon la benvinguda companya Sílvia Romero, que ens farà de corresponsal des de Catalunya, vivint a Barcelona. Hola, Sílvia Romero, bon vespre.
Bon vespre des de Barcelona. La primera informació que us passaré avui, preneu nota perquè és per demà mateix. Demà dimecres 5 de novembre, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc la presentació d'un número extraordinari de la revista de Catalunya que du per títol Homenatge a Teresa Rovira. La part positiva és l'homenatge a una escriptora i bibliotecària catalana que mereix sobradament aquest reconeixement. La part negativa potser seria que, com passa habitualment, aquest homenatge arriba quan ella ja no en pot gaudir. Qui era Teresa Rovira? Intentaré fer-vos en 5 cèntims. Era filla d'Antoni Rovira i Virgili. Va iniciar els estudis a l'Escola de Bibliotecàries, però van ser interromputs quan es va exiliar a França amb la seva família l'any 1939. Per no estendre'm més del compte amb la narració de la seva biografia, us comentaré que durant l'exili va continuar els seus estudis i va formar la seva pròpia família. I amb aquesta seva família va poder tornar a Catalunya al 1958. Va ocupar una plaça a la Biblioteca de Catalunya, que llavors s'anomenava Biblioteca Central, i en aquesta època va ser quan va començar a establir la bibliografia del llibre infantil en català. I a partir d'aleshores es va dedicar a la investigació de la literatura infantil i juvenil catalana. De fet, el 2002 va rebre la Creu de Sant Jordi i ara cito les paraules que es van dir en lliurar-li aquest altre reconeixement a l'any 2002. Van dir que se li lliurava per la seva ben remarcable tasca en l'àmbit del llibre infantil i juvenil, singularment en llengua catalana, al qual ha dedicat un seguit de treballs on són especialment notoris el sentit de la feina ben feta i la voluntat de servei a Catalunya. Això ho he comentat només per fer-vos 5 cèntims de la figura de Teresa Rovira i el perquè d'aquest homenatge que se li fa des de la revista de Catalunya amb aquest número extraordinari. Com us he comentat a l'inici, la presentació és demà dimecres a 6:45 de la tarda, té lloc a la Sala de la Caritat de la Biblioteca de Catalunya, al carrer Hospital 56 de Barcelona. I per més informació al voltant de la figura de la Teresa Rovira, per exemple, o altres dades sobre aquest acte, podeu entrar a la web de la Biblioteca Nacional de Catalunya, que és www.bnc.cat, i clicar l'apartat Agenda. I veig que amb aquesta informació he ocupat força estona a veure, doncs, per triar alguna altra informació de les moltes activitats culturals que tenim en marxa a Catalunya, us parlaré de les 5è Jornades Marcelianes. Aquest és un cicle que té lloc a Girona i Barcelona sota el títol Líquid Esglai, d'Esglàs, Maria Mercè Marçal i les Arts. No cal dir que es tracta, com podeu deduir, d'un cicle al voltant de la figura d'aquesta poeta, narradora, traductora, catedràtica catalana. Jo gairebé en diria humanista, que és el que va ser la Maria Mercè Marçal. En aquestes jornades, que tenen actes repartits entre Girona i Barcelona, podrem gaudir de recitals poètics al voltant de la seva obra, conferències i xerrades, taules rodones, cinema, exposicions... De fet, tot un ampli repertori de diverses formes de manifestació artística per aprofundir en el seu llegat. Aquestes jornades tenen lloc entre el dimarts 11 de novembre i el dijous 13 de novembre. I a banda de tenir actes en les dues ciutats que he esmentat, Girona i Barcelona, també són diversos els llocs on se celebrarà cadascuna d'aquestes activitats. Per tant, i com sempre recomano, el millor serà que consulteu el programa sencer. El que passa és que en aquesta ocasió no hi ha una web oficial de les jornades, però trobareu igualment el programa entrant a la web de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que és www.escriptors.cat. I un cop en aquesta web podeu clicar a l'apartat Agenda. I per avui sí, per avui ho deixo aquí. Molt bona setmana.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Sílvia, per aquesta responsabilia tan ben portada i tan ajustada amb el temps, que esperem que la setmana que ve tornis a ser nosaltres. Fins llavors.
Bé, i passem de seguida a sentir la col·laboració d'Octavi Serret des de la Franja de Ponent. Hola, bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret de Matalanya a la Franja. Aquesta nit us vull presentar un llibre que, bueno, l'han presentat en exclusiva este cap de setmana, este diumenge, que és La Catalunya Càtara, un recorregut per 50 enclavaments herètics del Jesús Ávila Granados. És en format guia turística, és un llibre de consulta, però Cossetània Edicions l'ha ficat dins de la seva col·lecció Asimut, i així ja, diguem-li, tenim una guia més per poder practicar, en este cas, una ruta per catarisme. El que és el catarisme és una cultura medieval, com sabeu, condemnada per l'Església oficial com a herètica, i la guia recorre el seu llegat per tot Catalunya. No solament per tot Catalunya, sinó per totes les poblacions que ell creu que realment que val la pena fer-ho i que parlen català. Que, com sabeu, Matarranya, Maestrat, també va ser un punt important del catarisme. Ell inclou, Jesús Ávila Granados inclou una ruta pel Matarranya, on fa cap a Valderrobres. Ell diu que el meu poble té un castell molt especial, que allí se va assentar damunt d'uns enclavaments celtes, segons ell, i que a partir d'ahí els càtars van estar per aquí. Tenim Matarranya, tenim Valderrobres, tenim Ràfels, tenim Font d'Espala, Torre d'Arcs, i d'aquí me n'anem a Morella, lògicament. I un dels punts forts dels catars, a part de Morella, va ser Sant Mateu. A partir d'aquí, este llibre el que sí que fa és arrastrar-nos per tota aquella cultura o aquells, diguem-li, restos també arqueològics que han deixat. I, segons com diu Jesús Ávila Granados, les pedres són les que parlen i mos fan parlar i mos expliquen, diguem-li, tot el que diguem-li va passar en aquells temps. Al Font d'Espada teniu un cementeri càtar i a partir d'ahí podem fer un recorregut, diguem-li, per totes les poblacions, no solament del Matarranya, sinó del Maestrat i totes les Terres de l'Ebre, lògicament. I bé, jo te la recomano perquè tingueu una idea del que pot ser la guia, recorrer el rastre tant del nord dels Pirineus, lògicament des de l'Occitània, on se va generar, com al sud de l'Ebre, el Matarranya, el Maestrat, això és el que fica el llibre, a través dels testimonis que s'han conservat en forma d'estels discoidals, pentagrames, mans, cultes a Maria Magdalena. Tenim una ermita de Santa Maria Magdalena aquí a Valderrobres, i altres manifestacions artístiques. O sigui que quedeu tots en la fitxa del llibre. Tenim un Catalunya Càtara, publicat per Cossetània Edicions, un recorregut per 50 enclavaments herètics, i que acaba d'així, i que a partir d'avui se distribuïx no solament per tot Catalunya, sinó fora, perquè també s'ha publicat en Ediciones Lectio, que l'ha publicat en castellà, perquè Jesús Ávila Granados, ell escriu en castellà, o sigui, és que ha fet una molt bona traducció, i jo us ho aconsello. Per què? Pues perquè, com sabeu, a mi m'encanta que acabeu venint aquí al Matarranya i que pagueu un recorregut per totes les Terres de l'Ebre, i bé, esta és l'excusa perfecta per a fer-ho. A part, tenim, lògicament, Morella aquí al costat, i si voleu arribar fins al Forcall Sant Mateu, pues ja ho sabeu que sou benvinguts. D'acord? Pues fins la pròxima setmana.
Doncs fins la setmana que ve i moltíssimes gràcies.
Bé, ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la nostra envolguda companya Empar Murelló des del País Valencià. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada. Com aneu per allà dalt, de mogudes?
Ui, ui, estem ja aquí, calents.
Calents, bullint. Escolta, és que he vist a les xarxes una campanya que m'ha semblat molt bonica, que és aquella de Jo votaré per tu.
Ah, sí.
No sé si l'heu vista, que són personalitats i gent anònima de... En fi, de la terreta vostra, més bé, més catalans que altra cosa, no? I diu, votaré per tu, i mostren fotos de gent que ja no hi és, no? D'escriptors, de músics, del, no sé, he vist del Jordi Savall, del Guillem Agulló, del Puig Antic, de Companys, no sé, un poc de tot. M'agrada molt, em sembla una manera molt bonica.
Sí, sí, és una cosa per recordar que no votem només per nosaltres, sinó també per la història i no
i
oblidem.
I també pel que vindrà.
No oblidem sí, el que ha passat.
Es vota en clau de futur, però recordant també el passat. Clar. Per exemple, jo votaré pel meu avi Leandre, que hagués volgut aquesta oportunitat i no la va conèixer en vida.
Escolta, a mi m'hauria agradat votar, no sé, que ens haguera donat veu des d'ací, des del sud.
Sí, 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 és difícil, això.
Doncs
això
també votarem per algú del sud.
Ni que fora veu de suport, com us ho diria, no? No per a decidir res nosaltres, sinó com que de suport. Això hauria estat també bé.
Empar, abans de començar la crònica, voldria comentar-te una informació que he llegit avui al diari Racó Català. Saps per on vaig?
Sí, jo crec que sí, sí, perquè, clar, ha sigut tan devastador.
Gairebé...
Este cap de setmana en la premsa també nostra, en el Levante, en el diari Levante, però han eixit en els diaris digitals i això també s'ha fet ressò. Clar.
Exacte, gairebé la meitat de la població no sap parlar valencià.
Això és, això diuen, que no sap parlar. Certament és un problema preocupant, diuen que efectivament l'oralitat s'estanca, sobretot a la terreta, diguem-ne, a la ciutat de València, que hi ha un... Bé, ells han fet, per dades, han tret un percentatge de... els percentatges de població amb cada capacitat, no? I van traient per comarques, la zona on només es parla, la zona que es parla i escriu, o quins són els percentatges de domini lingüístic en l'àrea oral, en l'àrea escrita...
Exacte.
Sí,
i diu que el tant per cent ha millorat notablement, pel que fa al tant per cent de persones que saben escriure en valencià i que saben llegir en valencià.
Efectivament.
Però que l'any 1986 sabia parlar en valencià un 49,5% de la població. Uh-huh. I ara el tant per cent només s'ha incrementat un punt i mig. O sigui, estem al 51%.
Sí, 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 sí. La veritat és que és una pena. És un informe que té la Conselleria d'Educació. Jo sé que aquests informes abans almenys es feien amb certa periodicitat i amb certa rigorositat. No conec ara mateixa com s'ha fet aquest treball. Abans sí que li feia un poc més de seguiment, però ara mateix aquesta darrera publicació no sé. Però per comparativa, com tu dius, des de l'any 86 hi havia un 49% de població que sabia parlar-ne. I ara és que, certament, des del 91, que era la meitat de la població, i ara, com tu dius, només un punt i mig. I l'ús és especialment baix en les ciutats, no?
Sí.
En València, en Alacant,
i
o en Elx,
sí,
que és també una gran ciutat.
Si em deixeu comentar molt ràpidament una qüestió. No recordo quant de temps fa, pocs anys, em sembla, que a Navarra, oi, van ser tan dolents els resultats...
Sí.
Però eren evolutius, o sigui, que havien retrocedit respecte a allò que més o menys s'havia estabilitzat abans, sobre ús i coneixement de l'euskera,
sí,
que una oficina europea dedicada a la protecció de les minories lingüístiques va renyar el govern de Navarra, precisament perquè, malgrat que tenia una oficina, una delegació de el que fos, no? de normalització lingüística, el que estaven fent era fer retrocedir l'ús de la llengua. I aquí hauria de passar una cosa semblant.
Aquí passa una cosa semblant. L'estudi, el que deixa entreveure és que per l'influx de la immigració aquest avanç s'ha ralentit, d'alguna manera. Però això sabeu ben bé que no és cert. Vull dir, no és cert o no estrictament cert, vull dir-te, que sí que hi ha molta població estrangera que és castellanoparlant i que, per tant, no es molesten aprendre cap idioma perquè ja en té un que és la llengua vehicular, però també és cert que a la ciutat de València i Alacant, i a ells, com mostra aquestes grans ciutats, es parla majoritàriament català, que des de les institucions no es pren cap mesura per a afavorir l'ús de la llengua, del valencià, institucionalment no se dota amb pressupost cap activitat, i sabeu que vosaltres o unes altres ciutats europees, m'és igual, tenen també immigració, i la seva llengua no es veu deteriorada.
Clar, aleshores, és la política que s'aplica.
Clar, la política lingüística que s'aplica sí és més bé, en fi, i perquè no sabeu els antecedents, és que la setmana passada... El rat penat, crec que va ser la setmana passada, si no recorde malament, sí, sí, l'1 de novembre.
Sí, 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 digue-ho això, digue-ho.
El rat penat va escriure un article també a la premsa parlant dels rectors de la ignorància referència a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i qui eren aquests per a dir que el que era valencià i el que no hi era valencià, que ells com a Acadèmia de la Llengua Valenciana estaven molts anys, deien més anys que la universitat, no sé si se referien al campus o al fet de la Universitat de València que està segles funcionant, no? Però com que aquesta gent és realment ignorant, doncs afortunadament el Xavier Rivera li contestava a aquests senyors de l'Orrat Penat dient-los estrategues ignorants i conversos. I tinc quasi, estic, ara mateix us estic parlant i estic envoltada de tots aquests articles perquè justament aquesta cosa que me pregunteu sobre l'ús de la llengua i sobre el saber escriure o parlar en valencià de la població, que certament, efectivament, ha passat del 49,5 al 51,2 en un quart de segle, és a dir, ha avançat tant i tan poquet, doncs segurament no és casual tot això, no? I és que en èpoques en què hi ha molt de pufo econòmic i molta qüestió en la política per a fer cortines de fum, el que se fa és polititzar sobre la llengua, i això és suïcidar la llengua i malauradament en aquest país nostre del sud la llengua es polititza cada vegada que hi ha altres qüestions.
Perquè, a més, en part em sembla que hi ha un correu per internet, un esborrany de llei.
Per això escriuen la gent de l'Orrat Penat s'empodera precisament per aquest projecte de llei que diu que les nostres senyes d'identitat són la paella, la pilota el xoc de la pilota valenciana, per descomptat la senyera i l'himne, les falles, en fi...
Però tota en la forma en què ho descriuen...
Que no són
com
per a menysprear-les, però evidentment són secundàries.
No, no, i la llengua valenciana, tal com s'especifica en l'Estatut d'Autonomia, cosa que vol dir... Ah, i a més, establint sancions... sobre els usos bé de País Valencià, que això em sembla que ja es penalitza avui dia o es persegueix, sí. I també de l'ús de llengua catalana per referir-se a la llengua valenciana.
Efectivament.
Preveient sancions, cosa que és indignant, perquè, a veure...
Imposar sancions i retirar sancions a totes aquelles organitzacions...
La llengua valenciana... Digues.
Sí, disculpa, em dic que no només és imposar sancions, sinó que retiren subvencions i convenis a institucions i organitzacions que utilitzen ja històricament en la seva nomenclatura això de País Valencià. Vull dir, hi ha organitzacions que són fulanita de tal, PV, País Valencià, no? Doncs això ja se retira. Això pretén el Consell. Vull dir que és, no només no se fa res a favor, sinó que a més el que fa és... per baix, no? Rascar i rascar fins que al gegant li caiguen els peus i li facin tan fluixos que caiga pel seu propi pes. I això era un poc...
Ara, amb un gran cinisme, perquè, a veure, la llengua valenciana ja té uns estudis universitaris que són els de filologia catalana.
Efectivament.
I, ara, en l'altre sentit...
La universitat i l'acadèmia en aquest sentit s'han pronunciat i per això l'Orrat Penat diu que quins són ustedes i la universitat... Nosaltres som més antigus que la universitat, per això te dia jo feia la conya. No sé si se refereixen a l'edifici de la universitat, del campus, o a què exactament se refereixen quan diuen universitat.
Clar, perquè en definitiva la versió de la llengua valenciana que ells intenten impulsar, oi, no s'ensenya en cap universitat del món.
Efectivament.
O sigui, efectivament. És més... ni a la Universitat de València.
No, la romanística internacional efectivament no considera això, sinó més bé la unitat de la llengua. I així passen les universitats europees i d'arreu del món. En fi, tot així tenim el conflicte nosaltres. Veieu com estem en una altra dimensió? Vosaltres esteu decidint sobre el vostre futur o intentant decidir sobre el vostre futur i nosaltres encara estem mirant a veure en quina llengua ens expressem.
Havem-vos de defensar de les previsions sobre el futur que fan els altres, no? Ja, els enemics de la llengua, en aquest cas.
Però això queda poc temps, queda poc temps, queden mesos, ja, home, pel País Valencià.
Jo també ho conto així, Joan. I per això no volia tancar la crònica meva, tenia moltes coses a avui de teatre, de cinema, de la universitat que està presentant un cicle de conferències, però no us conta res, només que una... Mira, volia tancar la crònica per no ocupar també el temps de la resta, no? Una abueleta centenària i voraz lectora que tenim ací a l'Horta, en fi... Viu al carrer de Blanc de Xàtiva, no sé si això us diu alguna cosa.
Sí, sí.
Era veïna del Raimon.
Raimon.
I és una senyora que li diuen Manuela Gil, que complix 100 anys i que encara els bibliotecaris, encara va a la biblioteca i llig al voltant de 400 títols a l'any, que li porten al seu domicili. Així que jo volia tancar un poc la crònica retent homenatge a aquestes dones anònimes que en fi, que devoren llibres, que viuen des dels llibres i la literatura, les emocions i les històries, que han viscut en primera persona, però que també es deixen sentir a la ficció.
Molt bé, en part.
Benvolguts, companys. Molta força pel que teniu davant.
Sí, sí, avui ja farem un espitjor final del programa.
Tot el suport.
Perquè és el diumenge, saps? Ja, ara ens queden 5 dies.
Clar, esteu vosaltres també en compte enrere més que mai.
Sí,
tot
sí.
El suport des del sud, una forta abraçada i tant de bo que veig a la llum els projectes que la majoria de la població, almenys, vol expressar.
Molt ben part. A reveure, una abraçada.
Adéu, adéu, fins a la propera setmana.
Adéu.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Sobre el fet literari.
Molt bé, doncs a l'apartat de sobre el fet literari d'avui parlarem d'un llibre que de fet no és cap novetat, és un llibre de l'any 2011, però en parlem ara perquè fa uns dies, el dia 31 d'octubre, o sigui fa tot just 4 dies, va sortir un petit reportatge al diari Ara, ara.cat, on parlaven d'aquest llibre. Titulaven el reportatge Les 10 curiositats dels bestsellers i es feia diverses preguntes. Es deia, per exemple, quins són els autors més traduïts de la història? Hi ha gèneres d'èxit? Com d'important és que un escriptor se sàpiga vendre? La literarietat assegura el fracàs? I comença aquest article fent dues citacions, una de Mario Vargas Llosa, que és un escriptor, i l'altra d'una editora, Diana Acil, i diu, Mario Vargas Llosa, diu, en general, els bestsellers no tenen qualitat literària, divulguen llibres que són grollers i amb una visió estereotipada de la condició humana.
Això ho diu ell.
Això ho diu ell, sí.
Precisament.
I l'editora, aquesta altra editora, diu qualsevol editor sap que escrivint bé no s'arriba necessàriament a aconseguir un èxit de vendes. Com és lògic, tampoc cal escriure malament per aconseguir-ho. El cert és que alguns èxits de vendes estan espantosament mal escrits, però també ho és que n'hi ha de molt ben escrits. La qualitat de l'escriptura i fins i tot la qualitat del pensament són irrellevants. És qüestió de tocar o no la fibra del públic lector en la seva amplitud màxima. I llavors doncs, l'autor Sergio Vila San Juan analitza amb aquest llibre, amb aquest assaig, Código Bestseller, perquè de fet està, la versió és castellana, no ha aparegut la versió catalana, analitza precisament aquest menyspreu, que hi ha des de l'àmbit acadèmic i literari per aquests llibres, per aquests bestsellers. Aleshores, ens explica doncs, que en aquest llibre, Codi Bestseller, en 150 pàgines, condensa una breu història dels llibres amb vendes astronòmiques que complementa amb un cànon de 70 títols. Arrenca amb Ivanhoe, de Walter Scott, i arriba fins a la trilogia Millennium, de Stieg Larsson. De fet, n'hem parlat aquí.
Ens hem comentat, sí.
I es veu que de cadascun d'aquests llibres ofereix unes ressenyes d'entre 3 i 5 pàgines, tot sovint amanides amb sentit de l'humor. Parla de la Bíblia, perquè diu que els llibres més venuts de tots els temps són doctrines religioses, com és el cas de la Bíblia, l'Alcorà, o també títols ideològics o polítics. Per exemple, se cita el llibre roig de Mao, els discursos de Lenin, o el Mein Kampf de Hitler.
I... El Capital, poder.
La Bíblia Montserratina.
També ell.
És un bestseller en llengua catalana, evidentment. Naturalment, el mecanoscrit del segon origen.
Sí, també en parla, eh? El supervendes català.
I encara un altre supervendes català a la plaça del Diamant.
També. També parla d'altres èxits com Agatha Christie, la creadora de Poirot i Miss Marple, l'autora més traduïda. Sí? Parla també de les novel·les de Harry Potter, d'escriptors que parlen amb molts sentiments, Daniel Steele, Corinne Tellado i altres, i la qüestió de la serialització, que també diu que pot donar molt bons resultats el fet de crear sagues. Doncs ja ho sabeu, aquest llibre, Codi Bestseller, de l'any 2011, de Sergio Vila San Juan, analitza com funcionen els bestsellers.
L'entrevista.
Bé, a l'espai de l'entrevista d'avui entrevistarem a José María Murià. És un personatge peculiar per moltes raons, entre les quals destaca el fet d'haver nascut a Mèxic de pares independentistes i d'haver sentit una estima per la nostra nació des de ben petit i fins ara. La setmana passada vam presentar una ressenya del seu últim llibre, Per què en soc?, que evidentment volia explicar el seu procés cap a l'assumpció de la ideologia independentista, i ara el tenim a la línia telefònica per poder fer una entrevista. Bona nit, Josep Maria.
Bona nit.
Gràcies,
bona
per, nit. Ser, gràcies per ser aquí a Tirant de Llibres.
No, bueno, jo encantat de la vida. Eh?
Et sembla que comencem amb les preguntes.
Molt bé.
A veure, en primer lloc, ja des del naixement vas parlar català, segons afirmes al llibre, i tenint en compte els antecedents familiars, en quin moment de la teva vida vas adonar-te que tenies una altra pàtria més enllà de l'Atlàntic i també t'hi vas sentir identificat?
Jo diria que el moment en què vaig tenir la pel·lícula més clara va ser l'any 64, quan vaig venir per primera vegada a Catalunya. Ara bé, si vaig fer un esforç econòmic, perquè aleshores era molt car, i de temps i de tot això, per poder venir a conèixer Catalunya, vol dir doncs, que hi havia també un pòsit o una inquietud doncs, que se m'havia estat acumulant bé, doncs, degut a la vida familiar, no? Però així tenir la pel·lícula clara de que aquest país em comprometia, o com ho dic d'alguna manera, Catalunya era com una dona bruta, despentinada, sense menjar, mal vestida, però me'n vaig enamorar. una cosa així, sí, perquè la Catalunya de l'any 64 no era allò que tots desitjaríem, tot el contrari, no? Però bueno, i de l'any 64 que pensar, doncs he fet diversos viatges, primer doncs, de tant en tant, després més sovint, durant una època venia gairebé cada dos o tres mesos, i després venia més un parell o tres de cops l'any per més temps, i bueno, mira, fins a arribar en aquest moment en què, evidentment, s'està produint a Catalunya, doncs, podríem dir el somni que he desitjat tota la vida, almenys des de fa 50 anys.
Això en parlarem poder més endavant, si et sembla, el tema actual. Sí. Actualment és ben viva l'expressió que va crear el teu pare de que formes part d'una santíssima dualitat. Pots explicar-ho,
sí,
això?
Sí, una mica de broma, ell tenia una santíssima dualitat, perquè tenia dues parts que les dues se les estimava i no podia prescindir de cap de les dues. Sí, i doncs jo crec que és que em passa a mi, exactament.
Això ho aplicava a tu, no? T'ho aplicava a tu mateix?
Sí, això, ell parlava d'ell, però la seva dualitat potser tenia més intensitat pel que fa Catalunya i potser una mica menys pel que fa Mèxic, i potser el meu cas és al revés, però de totes maneres són dues... dues entitats, diguem-ho així, de les quals no se'n pot prescindir.
Com que...
I l'avantatge, això és veritat també, de que a diferència de fills de refugiats que van néixer en altres països, en el meu cas, doncs les dues parts de la dualitat, o els dos ells de la realitat, doncs poden relacionar-se perfectament, perquè doncs, han tingut sempre una esplèndida relació. Mèxic, com cal recordar, va tenir una magnífica actitud respecte dels refugiats, oi? Els va acollir, l'acolliment va ser molt solidari, va oferir una sèrie de condicions que cap altre país va oferir, bueno, no és una casualitat que Mèxic haguessin anat a parar més refugiats que tots els altres països d'Amèrica plegats, oi?
Sí.
En fi, ho dic perquè, bueno, qui hagi estat fill d'un altre país, com per exemple els Estats Units d'Amèrica, doncs que són els responsables de que en Franco hagi governat durant tants anys, no sé com s'ho poden arreglar, perquè les dues parts de la dualitat no poden tenir massa bona relació, però en el meu cas no hi ha absolutament cap problema, de manera que jo tinc cap dificultat per identificar-me amb una o en una altra part.
Seguim, com que pot sorprendre molta gent, pots explicar breument quines actuacions principals has dut a terme a Mèxic en pro de la nació catalana?
Home, no sé, per començar, haver estat, no ho sé, mai deixes passar una oportunitat sense dir alguna cosa a favor de Catalunya, però bueno, darrerament, esclar, a mesura que un té més recursos socials, doncs també doncs pots fer més coses, no? Sé, l'any 2004, per exemple, vaig aconseguir que la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, que és una de les més importants del món, tingués a Catalunya com a país convidat, malgrat que van comptar amb franca i decisiva oposició de l'ambaixada d'Espanya a Mèxic, oi? Però bueno, com diem a Mèxic, no s'hi hicieron los mandados, i ho vam aconseguir, i jo crec que va ser molt important per la cultura catalana ser país convidat, perquè va estar realment en primera plana de moltíssims diaris del món i va tenir una projecció extraordinària. Però no anar més lluny, ahir encara hi havia algú que deia, que coneix bé aquest tipus de negocis, que si no hagués estat per la fira de Guadalajara el 2004, la cultura catalana tampoc no hauria estat convidada a Frankfurt uns anys després, com va passar, no? Bé, després també vam tenir una altra fira del llibre, que tenia una fira del llibre de certa importància, no tant com la de Guadalajara, però a la Ciutat de Mèxic, una fira del llibre d'història i antropologia, que el 2009 vam tenir a Catalunya com a país convidat. També va tenir bastant d'impacte allò, sobretot pels marranials que van fer alguns espanyols que visitaven el Museu Nacional d'Antropologia on hi havia la fira, i de la manera que s'emprenyaven donava la sensació de que entre més s'enfadaven, més content em sentia jo. Però, bueno, hem fet tot el que s'ha pogut fer. No és massa tampoc el que hem pogut fer, oi? Però, bé.
L'expressió "no hi ha res a fer" referida a l'estat espanyol, per què la referemes al llibre? Què penses d'això?
Home, jo crec que, a veure, jo crec que és la gran expressió. No hi ha res a fer, no hi ha res a fer amb aquesta gent. No cal perdre el temps explicant-los i tractant-los de convèncer. Jo crec que el que està passant avui dia, és claríssim, és una mostra claríssima de que això és absolutament veritat. No hi ha res a fer perquè, doncs, després de tants anys i tots els diners i esforços que s'han fet, s'han gastat i s'han fet per fer pedagogia, per explicar-los i per demostrar-los que doncs, els catalans no són males persones, encara surten amb aquestes coses, no? Bueno, això vol dir que és el temps. I a més aquesta oposició tan franca. Recordo que l'any 2000, per exemple, la convidada a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara va ser Espanya. Ho van fer bastant malament, per cert, perquè la Fira Catalana va sortir molt millor. Però això és de pas. Però després la directora de la Fira se li va acudir. Diu, home, diu, potser un altre any podríem tenir Catalunya com a país convidat. I la resposta automàtica del ministre li va ser qualsevol menys Catalunya.
Això demostra
però en banda. No té cas. Ara, el que sí m'ha divertit és que molts anys aquesta frase, que jo la sentia molt a casa, sentia res a fer amb aquesta gent, doncs l'he començat a sentir gairebé per tot arreu a Catalunya, no?
Com veu ara el procés sobiranista tenint en compte que el govern ha impugnat la consulta? Hem d'anar a votar el diumenge?
Home, jo diria que sí. Jo diria que s'ha d'anar a votar, passi el que passi. És la meva opinió. No ho sé. És una opinió desinteressada, potser no és autoritzada, però, vull dir, no tinc la capacitat per prendre una decisió en aquest sentit, però sí, efectivament, jo crec que sí que s'ha d'anar a votar. S'ha d'anar a posar... Jo crec que Catalunya necessita urgentment, en aquest moment, poder-li dir al món que hi ha tants centenars, desenes, centenars, milions de persones que estan a favor d'un procés sobiranista. Això és molt urgent en aquest moment. Per tant, i l'única manera de fer-ho és anar i ficar una butlleta dins d'una urna, que sigui una caixa de cartró, que sigui una caixa de sabates, que sigui el que sigui, però s'ha de fer, diria jo.
En definitiva, he responent al títol de llibre, per què ets independentista, tu?
Per què en soc?
Per què en soc?
Home, doncs la resposta és perquè en soc.
Perquè tot la gana, ja ho sé.
Perquè tot la gana. és tot un procés, és el que tracto d'explicar en aquest llibre, tot un procés que va des d'un concepte de catalanista, diguéssim, sentimental, emotiu, producte de la meva tradició familiar, etc., a una qüestió racional degut a la meva experiència al llarg dels anys en tractes amb aquesta gent, com diu la cançó, ai l'himne, tan ufana i tan soberba, i els anys que vaig treballar al Ministeri de Mèxic de fer els exteriors, que van ser prop de 8 anys, els tractes que vaig tenir per diverses raons amb el govern espanyol, deixaven horroritzat al veure les coses que deien els catalans davant de persones que representaven els governs estrangers. És una cosa de falta de pudor impressionant. Oi?
Això continuen, eh? Continuen igual, eh?
Sí, és igual, sí. És igual. No, és que no ha canviat. El que passa és que el que s'ha d'entendre que seran de dretes o seran hipotèticament d'esquerres, perquè ja m'agradaria que m'expliquessin com un home pot dir que és d'esquerres quan fa tan poc cas, pren tan poc seriosament una manifestació d'un 1.800.000 persones. Oi? És a dir, la veu del poble, que se suposa que la gent d'esquerres és el primer que han despertat a sentir, la veu del poble no li foten cap cas aquests que es diuen d'esquerres de la península ibèrica. No? En fi, jo crec que Catalunya està dient el que vol i l'únic que s'ha de fer és signar el paper, vaja, vull dir, és a dir, demostrar amb documents contundents què és el vol i llestos, no?
Home, de fet, tots els estudis van en aquest sentit, tota la gent que hi entén, economistes, historiadors, sociòlegs, tota la gent diu que ens en sortirem amb la independència i, per tant, penso que això és una cosa inevitable. Serà més
jo,
a la curta...
Jo crec que sí, espero que sí, oi? Crec que en el meu llibre, Per què en soc, ho explico, poques persones tenen un document d'identitat independentista com jo, com un desplegat que diem a Mèxic, que vaig signar l'any fa 52 anys, que ja en el diari sortia una nota firmada per diverses persones, entre les quals hi estava jo, que deia que Catalunya tenia el dret a ser independent.
Aquí també el tenim aquests carnets per aquí. Molt bé, doncs, Maria, hem de deixar-ho aquí. T'agraïm molt que hagis vingut aquí al nostre programa. Això sortirà, evidentment, per internet de tot el món. No sé si t'interessa, vas a la pàgina web de l'Ajuntament d'aquí i pots baixar-te el programa. I, en tot cas, sempre estarem oberts a qualsevol cosa que es pugui
presentar. Moltes gràcies. Jo ara, aquí, 3 o 4 dies, després del dia 12 o 13, me'n torno cap a casa, que ja m'estan cridant que ja fa molt de temps que sóc fora, però aviat em penso que tornaré perquè jo crec que aviat tinc ganes de tornar.
Un company per fer-te una pregunta.
Sí, perdoneu, Josep Maria Murià. És que us volia demanar una cosa molt breu, que és que, de fet, vos sou fill i nebot, crec, d'independentistes, també.
I net,
doncs.
I net, no cal perdre de vista que el meu avi va ser qui va fer que el cinema comencés a parlar en català.
Ah, d'acord.
Sí.
Com va ser això, que el cinema comencés a parlar en català?
Bueno,
en quina pel·lícula?
La primera vegada que es va parlar català en una sala de cinema, en una pel·lícula llarga,
sí.
Va ser una pel·lícula que va produir el meu avi, Magí Murià Torner, que es deia Draps i Ferro Vell, que era un doblatge d'una pel·lícula francesa.
Quin any? Si el recorda?
1931.
31, d'acord, d'acord. Sí. Llavors, he de reajustar una informació que tinc, és que em constava la primera pel·lícula parlada en català, El cafè de la Marina, del 34, però veig que l'haurem d'avançar uns anys.
No, el que passa és que El cafè de la Marina és una pel·lícula catalana.
Ahà.
Però aquesta és una pel·lícula francesa, que es deia Bric-a-Brac, originalment en francès,
d'acord,
i sortia per ser d'aquell famós còmic, el Fernandel.
Sí?
Va debutar el Fernandel en el cine amb aquesta pel·lícula, que es deia Bric-a-Brac, que es va traduir com Draps i Ferro Vell.
Ah, d'acord, era una pel·lícula doblada, entesos, entesos.
Doblada, sí, per això la diferència. La primera pel·lícula que... tens raó amb el que és la primera pel·lícula catalana que es va fer.
Molt bé, Josep.
Perfecte.
Doncs gràcies per haver participat en el nostre programa i esperem que les coses vagin molt bé per aquí i per Mèxic.
Moltes gràcies, eh?
Vinga,
una abraçada molt forta.
Una abraçada.
A reveure.
El debat.
Bé, comencem aquest petit debat perquè no hi haurà gaire temps per parlar gaire, però sí que ens han cridat l'atenció tres notícies que han sortit en aquests últims dies sobre qüestions lingüístiques i m'agradaria que els nostres presentadors aquí a l'estudi diguessin la seva opinió. La primera va sortir el dia 24 d'octubre i parlava d'una oferta que feia el Ministeri d'Educació Espanyol. El Ministeri d'Educació Espanyol ofereix estudiar anglès en català, mallorquí o valencià. A la web per inscriure's als cursos d'anglès a distància que oferia el Ministeri d'Educació es pot navegar en català, valencià i mallorquí, tal com denunciava el regidor d'Inca, Andreu Caballero. Clar, com passa en moltes pàgines web, en aquestes es pot navegar en diverses llengües, el que passa que en aquest cas els textos de català, valencià i mallorquí són idèntics.
Molt bona.
Sí.
Per tant, no sé què en penseu, si és una...
Això passa
una...
també amb la renda i moltes coses.
Amb, si més no, aquests del Ministeri creen una gran confusió i diuen, doncs, disbarats des del punt de vista filològic, però de totes maneres encara ho tenen en català, perquè l'altre dia algú va destacar que per bé que hi havia un determinat partit polític, potser no l'esmentarem, que reclamava un cert respecte per la llengua catalana, resulta que després la web d'aquest partit polític a nivell estatal no contemplava la possibilitat
sí,
de la llengua catalana.
Van fer una moció al Parlament i un altre diputat els va renyar. Sí, ho vaig sentir. Hi ha una altra notícia que va sortir el dia 28 d'octubre que parla del cap de la policia de Sant Adrià de Besòs, del policia local. Es veu que aquest inspector en cap va expedientar tres agents perquè a la primavera passada hi va haver un incident arran d'una actuació d'aquests policies en un casal de gent gran del municipi. Un d'aquests policies va tenir unes paraules de clar to, vexatori i xenòfob envers d'una persona d'origen magribí en un casal de gent gran, i per aquest fet se'l va sancionar amb una suspensió d'un mes de feina i els seus companys amb una suspensió de 3 dies. Però en un moment de la tramitació de l'expedient, l'inspector en cap va recordar als agents que en compliment de diversa legislació vigent tenen l'obligació de conèixer el català i que l'incompliment d'aquest requisit és causa de responsabilitat administrativa. En aquest escrit, el cap de la policia local deia als agents que si se sentien incòmodes per utilitzar la nostra llengua, que demanin la baixa del cos, i advertia que no estava disposat a fer cap concessió en el terreny lingüístic per dignitat. Doncs resulta que aquests agents es van posar en contacte amb l'advocat Ángel Escolano. Es veu que aquest senyor ha representat moltes vegades Convivència Cívica Catalana en els litigis que ha tingut contra la immersió lingüística a les escoles catalanes, i ara demanen que se sancioni el cap policial perquè ha fet parlar en català aquests agents.
Quan un policia ha, obligatòriament a Catalunya, ha de saber, ha de tenir el nivell B o C, no recordo ara jo, per poder exercir de policia.
Uh-huh. Com qualsevol funcionari públic.
Qualsevol treballador de l'Ajuntament, ells també ho són, de funcionaris, han de ser com a mínim
entendre.
El B. Però pot ser que sigui el C, que encara és un element més alt. Per tant, si no van voler parlar, era per un problema polític. i ja està, i això no es pot jutjar aquí amb un, fent complir la llei, no?
Veus, per això que necessitem unes estructures d'estat, perquè quedi clara la jerarquia de valors que el poble reclama i que ha d'establir el poder polític en funció d'aquestes reclamacions del poble.
És d'aquí un suport al cap de la policia de Sant Adrià.
I avui sentíem una altra notícia. Avui, dia 4 de novembre, al diari Avui, llegíem: el català ja albira la normalització. Perquè es veu que ahir es va presentar l'informe de política lingüística actualitzat amb dades de 2013. Es veu que el conseller de Cultura va lliurar ahir a la presidenta del Parlament i que avui exposarà en el govern. I bé, continuem amb allò que la tendència a la panxa contenta, no? Allò de dir, mirar-se el melic, que les dades apunten tendències positives, però no sé fins a quin punt podem estar tan satisfets.
Mira, tant de bo aquestes tendències positives es confirmin, perquè també hem de tenir present que el català cada cop menys és primera llengua en moltes famílies. És a dir, per moltes famílies no és la llengua de comunicació familiar, i això ha anat retrocedint des dels anys 60 fins avui dia. Per tant, convindria impulsar-ho.
Bé, la frase d'avui la llegiré jo, que diu el següent. És una mica més que una frase, és una miqueta més llarga. Diu: vergonya dels espanyols que ens prohibeixen, vergonya dels catalans que s'arronsen, vergonya de l'Europa que calla, vergonya d'unes Nacions Unides que no es manifesten. Ja n'hi ha prou de tanta vergonya i tanta por. Per sort, també hi ha moltíssims catalans, espanyols, europeus i ciutadans del món que pensen que sí, que els catalans, com qualsevol altre poble, tenim dret a decidir. Ara és l'hora. Reconeixem-nos el nostre mereixement. Proclamem la nostra dignitat. Expressem-nos en llibertat. Vull votar. Vull un país i una societat millor. El 9N, tothom a votar.
De fet, això no és una frase. És gairebé...
És una proclama.
És un paràgraf, això, gairebé.
Bé, és una paràgraf. Avui tocava per això, perquè diumenge, d'aquí 5 dies, hi ha el 9N.
Perfectament.
Bé, doncs, la setmana vinent ja serem uns altres. Després del que passarà diumenge, ja serem tan diferents
que
no ens reconeixerem.
Tot el món.
Però Tirant de Llibres serà al peu del canó dimarts a les 9 del vespre.
El programa 275.
Exacte, el programa 275 a Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Doncs bona setmana, us esperem.
A totes i a tots.
Bona setmana i bon vot.
A reveure.
Fet el programa.
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies d'Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.santceloni.cat, clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!